mica de tot, amb el Martí, l'Adrià, el David, l'Hugo i jo el Jan, qui us explicarem tot el que ha passat en el món, com algunes coses de la Lliga de Futbol Espanyola, temes de Fórmula 1, notícies i moltes coses més. Quedeu-vos i us ho explicarem.
Us anem a dir com ha anat aquesta jornada a la Lliga Espanyola, ja que ha estat molt renyida, no, Adrià?
Sí, en primer lloc, el divendres van jugar el Getafe contra l'Atlètic de Bilbao, que van quedar 0-2 pel Bilbao, amb dos gols d'Iñaki Williams i dos targetes vermelles a Gerai Álvarez i Aitor Paredes. El dissabte van jugar la Real Societat contra el Càdiz, que van quedar 2-0 per la Real Societat. També el mateix dia van jugar el Real Madrid contra el Granada, que va guanyar el Madrid per 4-0. Després van fer el derbi català, que sorprendentment va guanyar el Girona 4-2. I per acabar el dia van fer l'Atlètic de Madrid contra el Mallorca, que van quedar 0-1 per l'Atlètic de Madrid. Ara us poso amb el Martí, que dirà els resultats del diumenge.
Com molt bé ha dit el meu company, ara diré els resultats del diumenge. Començant el dia, van fer un Osasuna Betis, 0-2 pel Betis, un Celta Villarreal, 3-2 pel Celta, un València Alavés, 0-1 per l'Alavés, i un Almeria Rayo Vallecano, 1-0 per l'Almeria, i un Sevilla Granada, 3-0 pel Sevilla. Bueno, ens anem als Estats Units per parlar de la NBA. Tristament, els Lakers han acabat eliminats dels playoffs contra els Denver Nuggets 4-1, igual que Miami Heat, ja que han perdut 4-1 als playoffs contra els mismíssim Boston Celtics amb un Jason Tatum imparable.
També el darrer 18 van jugar els San Antonio Spurs contra el Brooklyn Nets i els Clippers contra l'Atlanta Hawks, uns dos partits espectaculars amb un espectacular Víctor Wembanyama i Trey Young, que van quedar San Antonio Spurs 122-115, Brooklyn Nets i Atlanta Hawks 93-110 Clippers. I parlant sobre el bàsquet, us anem a ensenyar l'entrevista que vam fer amb el Dani Roy, jugador del Nou Bàsquet Olesa que està jugant a la Supercopa Catalana.
Hola, avui estem amb el Dani Roy, que és un jugador del Bàsquet Olesa i també és un entrenador a la Mercè de Martorell. L'hem escollit perquè en general ens agrada el bàsquet.
Primera pregunta, quin és el teu menjar preferit?
Menjar preferit diria que és la pizza i, si no és la pizza, l'hamburguesa, una de les dues.
Segona pregunta, per què entrenes a la Mercè i no a l'Olesa?
Perquè he jugat tota la meva vida a la Mercè i és ja part de qui soc i llavors mai ho he volgut deixar, tot i que jugui a l'Olesa, prefereixo entrenar aquí.
Tercera pregunta, per què et vas anar a l'Olesa?
Em vaig anar perquè el meu equip ja es va desmuntar, no hi havia jugadors que volguessin seguir i perquè dintre de les ofertes que vaig tindre aquell any doncs va ser la que més em va agradar i ara porto ja 2 anys allà i estic molt content.
Quarta pregunta, qui és el teu jugador preferit de bàsquet?
El meu jugador preferit de bàsquet sempre ha sigut Chris Paul, perquè és un jugador molt petit també per ser jugador de bàsquet i sempre m'ha agradat el seu estil de joc.
Cinquena pregunta, si no haguessis escollit el bàsquet per jugar, quin esport haguessis escollit?
Bona pregunta. Segurament hagués escollit el futbol perquè és el més fàcil que tenim aquí a Catalunya i també m'ha agradat sempre, llavors segurament hagués sigut el futbol.
Sisena pregunta, quan eres petit què volies ser de gran?
Sempre volia ser professor de petit, però ja una vegada vaig entrar a l'ESO una mica més endavant, vaig veure que no era el que realment m'agradava i vaig ser enginyer, sí.
Novena pregunta, què fas al teu temps lliure?
Pues bàsicament estudio perquè quan no estic a classe haig d'estudiar la carrera. I si no, doncs, òbviament, o jugo a bàsquet com a jugador o estic fent d'entrenador. Llavors, aquí és el meu.
Dècima pregunta. Quina carrera estàs estudiant?
Estic estudiant enginyeria industrial a la UPC de Barcelona i ara estic al tercer any de la carrera.
Dotzena pregunta. Com et descriuries en 3 paraules?
En 3 paraules... Crec que sóc una persona amable, honesta i treballadora.
Vale. Tretzena pregunta. Tens alguna por? Tens alguna por?
Em diuen maques per una història molt llarga que no explicarem avui, però sí, els meus companys de classe em deien maques en comptes de Dani o Roy.
Quinzena pregunta. Tens algun talent ocult?
No, no crec.
Última pregunta. Què és el teu millor amic del teu equip?
Del meu equip, el meu millor amic és un que es diu Marc, Marc Fontanals, que des de que vaig entrar em va rebre amb els braços oberts i estic super còmode amb ell.
Moltes gràcies, Dani.
De res.
I ara, per estar més tranquil, posarem una cançó que es diu Heat Wave Remix, que està feta per Glass Animal. Yeah.
Ràpidament ens anem al tema de Fórmula 1. El pilot escocès David Coulthard va assegurar que Lewis Hamilton està pensant ara més a Ferrari que a Mercedes la temporada 2024 de Fórmula 1. A partir de la temporada 2025, l'ex-campió del món passarà a defensar els colors del Cavallino Rampante i abandonarà l'equip que li va donar 6 dels títols. Tot i això, Lewis Hamilton encara té per davant un any a Mercedes, en què ha de donar tot per sortir per la gran porta i ajudar els de Brackley a la seva definitiva recuperació.
També Verstappen creu que és difícil escollir entre Alonso o Pérez a Fórmula 1. El pilot neerlandès va elogiar Fernando Alonso i va apuntar el que més li agrada de l'Obertenc als 42 anys de la Fórmula 1. Tot i així, se li va plantejar una hipotètica pregunta en què havia de triar el guanyador entre Fernando Alonso o Sergio Pérez, amb el mateix monoplaça en un esdeveniment de Red Bull a Dubai, i encara no en va seleccionar cap com a tal. Va elogiar l'espanyol. Es crec que Fernando Alonso ha demostrat molt més ser campió gràcies a l'edat. El que m'agrada del Fernando Alonso és que mai es rendeix. Té 42 anys i així segueix. És impressionant.
Bueno, ara parlarem sobre Marc Márquez, ja que és un problema per Ducati, perquè alguns directius no el volien. 2023 ha estat la temporada de major domini d'un pilot en la història de la Fórmula 1. Max Verstappen ho tindrà molt complicat per acostar-se a aquests números. Primer, perquè mantindre aquesta excel·lència no és fàcil i el seu somriure fa tremolar la seva a la competència.
I si us pregunteu quants diners guanya el Caraz per aconseguir el títol en Indiana Wells, el Murcia s'emporta un taló de $1.100.000 per les 585.000 de Medved com finalista. Com ho veus això, Jan?
Bastants diners, la veritat.
Si alguna cosa ha dominat durant aquests dies ha sigut el judici de Daniel Sancho. Ja ha vist per què sentència han estat les desenes de comentaris. Tantes vegades fangars que barrejats amb idees i anàlisis profundes basades en declaracions monosíl·labes a la sortida del jutjat o per filtracions interessades. Han permès que mig centenar de reporters aquí i no sé quants més per la resta del món vam treure un mes escrivint.
El conseller ha reactivat la prolongació de les cintes existents fins a la plaça d'Espanya fins a l'entorn de Travieses, passant d'una longitud de 500 metres a gairebé 2 quilòmetres en total. Els tècnics estudien col·locar-lo al bulevard central per minimitzar afecció i creus.
Un home de 50 anys va estar ballar de matinada al vehicle contra un pal de llum mentre conduïa sota els efectes de l'alcohol pel carrer Pere Seixas. L'accident va tenir lloc cap a les 2:30 hores d'aquest diumenge, quan l'home va perdre el control d'una furgoneta pertanyent a una residència de gran, segons ha informat a Faro La Vigo.
El Real Madrid ja és campió de la Lliga. L'equip d'Ancelotti, mancant 4 partits per al final del torneig, conquereix de manera matemàtica el títol després de la seva victòria 3-0 contra el Cádiz i després de la punxada d'un Barça incapaç de guanyar el Girona a Montilivi.
L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, compareix aquests dilluns a la Comissió d'Investigació del Senat sobre el conegut com cas Coldo. Ábalos és un dels actors principals del cas, ja que la trampa de suposada corrupció al voltant de la compra-venda de material sanitari durant la pandèmia va florir al Ministeri de Transport de la mà de Coldo García, assessor de Ábalos, a més, després d'un cap de setmana en què els líders nacionals dels principals partits han anat a recolzar els seus candidats a Catalunya. La campanya electoral per les catalanes encara a la recta final. El PSC, el Salvador Illa, és consolidat com el primer força política a les enquestes seguides per formació liderada per Carles Puigdemont, que segueix a l'alçada en detriment d'ERC, els seus actes del cap de setmana per Aragonès. ERC, Alberto Núñez Feijóo, Pepe i Yolanda Díaz. Sumar van concentrar els seus atacs contra el PSC.
També, a només 5 dies de la primera gran cita sobre l'escenari d'Eurovisió 2024, Mary Bass, vocalista de Nebulosa, ha tornat al Malmö Arena per fer el segon assaig individual amb una energia palpable, adrenalina i la il·lusió de flor de pell. La representant espanyola ha polit els últims detalls de la posada en escena amb l'objectiu d'oferir una actuació memorable que conquesti el jurat i el públic de tot el món.
També volem dir que Nemo, el cantant de Suïssa, va guanyar Eurovisió amb 594 punts. Després estaven altres països que van quedar top 5 com Suïssa, Croàcia, Ucrània, França i Israel. I si us pregunteu com va quedar Espanya, va quedar 22a amb 19 punts en el jurat i 11 en el televoting, o sigui que 30a.
Els factors i els més destacats han estat les polítiques realitzades pel president del govern d'Espanya, a qui envio el meu reconeixement i agraïment pel seu lideratge, va subratllar Illa, posant en valor el paper de Sánchez, després d'impulsar les seves mesures polèmiques en el marc de la seva política de retrobament a Catalunya.
En els darrers dies estem veient diverses polèmiques entre streamers d'Espanya i Latinoamèrica, en part amb la Kings League pel mig, com és el cas de Juan Garnizo i West Cole. De fet, no són els únics que han tingut polèmica, ja que també l'han presenciat a Mibai i de Gref. Després de tot el que ha passat, Xocas va reflexionar al seu canal de Twitch sobre el món d'internet i les xarxes socials. Creieu que és un lloc de rosetes on tots hem de comportar-nos bé i no dir res dolent i és mentida. A més, va voler destacar la importància del drama i intentar perquè la gent consumeixi el contingut posant l'exemple de la Kings League.
Així mateix, des de la caesma general dels socialistes, veuen en la doble victòria d'Illa un aval i un impuls molt important. Aquestes iniciatives pactades amb els partits independentistes, els indults als líders del procés de juny del 2021 i l'eventual llei d'amnistia, que rebrà previsiblement el suport definitiu al Congrés el proper 30 de maig.
Almenys 7 persones han mort després de l'enfondrament d'una part d'un edifici de 9 plantes a Belgrad. A la frontera amb Ucraïna, Moscou acusa Kiev de bombardejar la zona. Un edifici residencial es va enfondar parcialment a Belgrad, Rússia, a prop de la frontera amb Ucraïna, després d'un presumpte bombardeig de les forces ucraïneses. Segons amb informes de premsa, almenys 7 persones van morir i almenys 15 van resultar ferides després d'esfondar-se les 10 plantes d'edifici.
La ciutat de Belgorod i el districte de Belgorod han estat objecte de bombardejos massius per part de les forces ucraïneses. Un projectil va impactar en un edifici d'apartaments al turó d'Okarvi. Tota l'entrada des de la desena fins a la planta baixa es va esfondrar. Va escriure el governador Vyacheslav Gladkov en el seu canal oficial de Telegram.
Ara anem a escoltar uns quants acudits, començant per un del Barça. Un culer i un merengue van junts en un cotxe. Qui condueix? El culer, perquè porta 10 copes menys.
El nen arriba supercontent després d'un partit de futbol. Li diu al seu pare: papa, avui he jugat el millor partit de la meva vida. Vaig fer 3 gols. I com veu quedar? Pregunta el pare emocionat. Vam perdre 2-1.
El meu doctor em va aconsellar que deixi el bàsquet. Per què? Estàs malalt? No, perquè m'ha vist jugar.
Quin és el darrer animal que va pujar a l'arca de Noel? El delfí.
Com es diu mocador en japonès? Sakamoko. Com es diu tret en àrab? Aquí va la bala. Què diu un cuc a un altre cuc? Donaré una volta a la poma.
Un gat comença a portar a la teulada d'una casa. Un altre gat, sorprès, li diu: "Estàs boig, gat? Per què lladres en comptes de maullar?" El gatet li respon: "No puc aprendre un altre idioma."
Quina gràcia, no? Llavors, ja hem acabat, no?
No, encara no. Hem d'ensenyar-vos una entrevista que hem fet al director del col·legi de la Mercè de Martorell, que es diu Dani Moy.
Hola, Dani. Ens agradaria fer aquesta presentació amb tu perquè ets una persona molt important a l'escola.
Primera pregunta. Què se sent a ser un director d'una escola?
Bueno, què vol dir com es sent? Sento bé, no? Vull dir, té la seva part també negativa, no? Perquè a vegades has de dir coses que no agraden a la gent, no? Però també té la part positiva, que és això, doncs, estar molt en contacte amb l'alumnat, tant d'infantil, de primària i de secundària, com de batxillerat, i això sempre és agradable, no? Poder decidir coses, escoltar també els delegats, que també m'agrada molt, i té moltes coses positives, també.
Quan eres petit, què volies ser de gran?
Doncs no me'n recordo quan era petit, no? Sempre, bueno, fer contacte així amb nens i tot sempre m'ha agradat. Quan era més jove, doncs, treballava de professor d'informàtica, fa molts anys, i sempre m'ha agradat aquest contacte amb els nens i nenes i ensenyar, i aquesta part més docent, o més de transmetre aprenentatges, i vaig decidir, doncs, fer professorat.
Com et vas sentir quan et van dir que series director de l'escola?
En el principi vaig com a bloquejar. Quan m'ho van dir no m'ho esperava gens. Quan em van convocar i m'ho van oferir, doncs no m'ho esperava gens i vaig quedar com a... no vaig saber què dir. Però al final vaig dir que és un repte a la vida i que em feia il·lusió. I en dos o tres dies, o quatre, tampoc vaig pensar molt, vaig dir que sí i endavant.
Quins canvis creus que podries fer a l'escola?
A veure, canvis en pots fer molts i a vegades també no és només voler fer el canvi. També nosaltres estem parats per una llei, que a vegades també volem fer canvis i la llei t'ho ha de permetre. També tema econòmic, clar, hi ha molt de factors aquí que influeixen, no? Però bueno, nosaltres el que busquem a l'escola, doncs, una escola, doncs, que puguem dir que els nens aprenen molt i que tenen un bon nivell i que també esteu ben atesos pel professorat.
Quin càrrec tenies abans de ser director?
Jo quan vaig entrar a l'escola vaig entrar a tutor de 5è i 6è, de cicle superior, i sempre he estat a 5è i 6è, i abans de ser director era coordinador de cicle superior. I després de coordinador de cicle superior vaig passar a director directe.
Quan eres petit, quina era la teva assignatura preferida?
Sempre m'ha agradat el català, que és el que ensenyo actualment. Però matemàtiques també m'agrada, i de petit me'n recordo que català era l'assignatura que m'agradava més.
Tens algun hobby?
Sí, tinc hobbies. Potser el més diferent o que m'agrada més és muntar cavall. Tinc un cavall a una hípica i sempre que puc, doncs, vaig a veure'l. A vegades monto, a vegades només vaig a veure'l i el raspallo i tal, però el tema de la hípica i tema de cavalls és el meu hobby estrella. Fa molt d'anys, ja, en tinc un.
Fa quants anys estàs a l'escola?
Fa 12 anys que estic a l'escola. Fa 12 anys, 2024, aquest ha fet 12 anys.
Quin és el teu dia a dia sent director?
És tan extens el meu dia a dia, des de fer classes, des d'atendre famílies, fer reunions, doncs, amb inspector de zona, inspectora de zona, fer reunions amb professorat, un director té tantes tasques, mal de fer el dia a dia, no? Fer entrevistes amb alumnes de primer d'ESO, també. Vull dir que són moltes les tasques, molt variades.
Què representen els cavalls per a tu?
Els cavalls? Home, a mi m'agrada molt i representa... No m'imagino la vida sense el cavall, no? Però és una manera de desconnectar, és una manera de fer esport, és una manera de relacionar-me amb la natura. M'agrada molt, doncs, per això, perquè també abarca molts aspectes de la vida, no?
Quina diferència veus entre Barcelona i Menorca?
Són dos mons molt diferents. Barcelona i Menorca, tot té coses bones i dolentes, però potser la diferència és que a Menorca, el ser tan petit, el ser una illa, hi ha menys gent, tothom es coneix molt, i aquí, doncs, Barcelona és molt gran, hi ha molta gent, molta diversitat, i això potser és la diferència més gran que veus. Allà la gent viu més tranquil·la, fa les coses com a més en tranquil·litat, i aquí tothom corre més i vas més ràpid, però potser és el que més diferent és.
On t'agradaria anar de vacances que no sigui a Menorca?
Nova York, sense dubte. Fa anys que sempre dic d'anar-hi, és un lloc que m'agradaria molt, anar a veure els gratacels i tot, i sempre ho tinc en ment, i no puc anar-hi mai, sempre hi ha alguna cosa o altra, però a veure si puc anar-hi en breu.
Quin és el teu menjar preferit?
M'agrada tot el menjar. Potser el preferit? Pues potser la pizza és el que m'agrada més. Una pizza així de quatre formatges, amb una bona massa i tal, i carregada de formatges és el que m'agrada més.
I per acabar, de les festes o tradicions que fem a l'escola, quina és la que més t'agrada?
N'he de dir una, pot dir dues. Bé, si n'he de dir una, potser diria l'escola oberta. Perquè sempre dic que a l'escola oberta hi ha molta màgia. És molt maco doncs, veure totes les famílies, alumnes, amics, veïns, no? Que venen a veure l'escola i l'emoció que hi ha i la il·lusió d'ensenyar l'escola als pares i tal, és molt maco. I si pogués dir un segon, diria el pessebre vivent, una mica pel mateix. Perquè tenen màgia. Aquestes dues activitats tenen màgia.
Pues moltes gràcies.
A vosaltres, si necessiteu res més, aquí estem.
Ara ja sí hem acabat, no?
Ara sí.
Bueno, ja és hora d'acomiadar i espero que us hagi passat una bona estona. I això és tot. Adeu!
Adeu. Adeu.